4 minuts, més notícies a les 2 en punt a l'informatiu migdia amb Sara Casas.
Més informació a ib3notícies.com. A IB3 Ràdio, és temps d'informació esportiva. Comença Esports 3. Amb Gabriel Fortesa.
Bon dia, benvinguts, benvingudes a Esports 3, el programa d'esports d'IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. Avui, 31 de juliol, és Santa Presentació. Tothom ha triat el dia d'avui per presentar jugadors. A les 10 del matí ho ha fet l'Illes Balears Palma Futsal, que ha presentat dues de les noves incorporacions, Rodrigo Monteiro i Julio Zanotto. A més, el Palma ha anunciat els 6 partits amistosos de pretemporada per aquest mes d'agost. A les 11, el Poblense ha presentat 6 futbolistes. Elías, Aarón, Marc Ramón, Balcedo, Raúl Prada i Alejo. I a les 12 i mitja estava previst que el Mallorca presentés Arnau Tenas, Àlex Sala i Antonio Roca. És la 1:05 i la presentació no ha començat. Per cert, mallorquinistes, ja no hi ha entrades pel Ciutat de Palma. S'ha venut tot. D'altra banda, avui parlarem amb l'entrenador de la penya esportiva Santa Eulària, Ramiro González. L'AU d'Eivissa ha fitxat Eric Curbelo, jugador amb àmplia experiència a Les Palmes i Sporting de Gijón. I l'Atleti de Balears ha fitxat l'extrem de 23 anys, Izan Linares, procedent del Castelló B. En bàsquet, Phil Scrap no continuarà al Palmer. I l'Estia Menorca fitxa l'ala pivot navarrès Iñaki Ordóñez, que arriba cedit pel San Pablo Burgos. En ciclisme, demà, dia 1 d'agost, comença una nova edició del Tour de França femení en la presència de la mallorquina Mavi García, que comparteix equip, recordem, amb Paula Blasi i Elisa Longo, mentre que la favorita torna a ser Vollering. La primera etapa té sortida i arribada a Lausanne, a Suïssa. I en el món de la bala farem una primera aproximació a la Copa del Rei amb el president del Reial Club Nàutic de Palma, Rafael Gil. És la 1:07, en la producció de Xisco Ribas, Toni Tenerife, Joan Gabriel Bausà i el control tècnic de Joan Jiménez. Això és Esports 3. Començam. I començant pel principi, que és anant en aquesta roda de premsa, que de moment no ha començat, de presentació dels futbolistes del Mallorca. Avui havien de ser presentats, com dèiem, a les 12:30, Arnau Tenas, Àlex Sala i Antonio Roca, però de moment no hi ha novetats. Qui sí que està a la roda de premsa, evidentment, és el nostre company Xisco Ribas. Xisco, bon dia.
Bon dia, Gavi, com estem?
Sí, som aquí a Santa Maria del Camí. No? Tu has arribat.
Jo sí que hi soc, he arribat. Val. A les 12:30, a l'hora que estava prevista aquesta ronda de presentació, però encara els protagonistes no han arribat.
Què vos han dit?
Res, que estan arribant amb el cotxe, van tots tres amb el cotxe de camí cap aquí.
Un cotxe de pedals, no?
pot ser. I res, en teoria mos han dit d'aquí uns 10 minutets, algo manco.
Hem de dir que la presentació no es fa ni a Somos ni a Son Bibiloni. Ets a un altre indret, no?
Així és.
Sí. Estàs a Santa Maria. Així és,
estic a Santa Maria del Camí. Santa Maria del Camí, un polígon.
I del camí van fent.
Són un nou esponsor.
A veure si arriben.
Sí.
Hi ha expectació?
Sí, hi ha bastant de mitjans de comunicació, personal del club, una saleta un poc petita, adornada amb banyeres, dutxes i aquest tipus de mobles del nou sponsor del Mallorca. I res, esperant que arribin els tres jugadors, que són tots tres nous fitxatges, però com a cedits.
Uh-huh. Efectivament, Arnau Tenas, Àlex Sala i Antonio Roca. Bé, Xisco, si hi ha qualque novetat, mos dius, avises, si estan a bé a començar, si s'han dutxat en aquesta nova ubicació i si han arribat. Molt bé, vinga.
Ben pendents. Vinga, fins ara.
Fins ara, fins ara. Toni Fuster, bon dia.
Molt bon dia.
Jo el que m'ha cridat l'atenció, més encara que aquesta presentació que no ha començat, és que no queda cap entrada pel partit del Ciutat de Palma.
No, i de, ja veus quina...
Qui ho anava a dir?
Quin ambient se presentarà, sí. No? En vista un partit que dimecres serà presentació oficial del Real Mallorca primer, d'un 8:30, més o manco, i després el partit contra el PSG, el campió d'Europa, que visita l'estadi de Somos per aquell contracte que quan Canin Lee va fitxar pel PSG hi havia també entre condicions que el PSG hauria de jugar un partit contra el Mallorca a l'estadi de Somos. El PSG compleix any després.
Canin Lee no
hi serà perquè ha fitxat per l'Atlètic de Madrid, exacte. Però sí que el PSG, veurem en quin jugador, en quin futbolista, veurem Luis Enrique quina rotació en farà i qui traurà d'inici, i després, la segona part, veurem també quin jugador s'ampliarà, però de totes formes, escolta, estem parlant d'un PSG,
Veurem quin PSG.
La gent s'animada, jo vull pensar que també...
Els internacionals estan de vacances.
Hi haurà molts estrangers, vull pensar que també hi haurà molta gent estrangera que no vol perdre aquesta oportunitat de veure el campió d'Europa aquí a Somos.
Bicampió d'Europa.
Perquè pensa que en mallorquinistes entraran tots els que s'han fet abonat del Mallorca, que n'hi ha prop de 9.000, entraran de forma gratuïta, de manera...
Recordem que l'aforament de Somos són... Ara, 26.020.
Per tant, veurem a man quins seran els abonats que faltaran en aquest partit, perquè si s'ha venut totes les entrades, vull pensar que la gent que ha comprat entre 35 i 50 euros ha pagat una entrada, assistirà.
Sí, suposo, sí. Recordem que
per tant, veurem quins seran els abonats que fallaran en aquest cas en aquest partit, però sí que es preveu que hi haurà una gran entrada, un molt bon ambient, no? La prèvia, no la prèvia del partit del Valladolid, perquè després ha de jugar contra el Heidelberg el dissabte, dissabte de l'altra setmana, dissabte de la setmana que ve, després del Paris Saint-Germain, però sí que en vista després del partit contra el Valladolid, primer partit de Lliga, jo crec que se farà un bon ambient i la gent se tornarà a enganxar una altra vegada, no a animar, perquè sí que necessitarà el Mallorca aquest suport d'aquests aficionats, no, si vol tornar per la via ràpida a primera divisió.
Jo no dubto de l'aficionat del Mallorca, però sí que m'ha sorprès, Toni, com sembla que ja s'ha oblidat el descens, la gent està amb el seu equip, 20.000 abonats, pràcticament, el camp ple contra el Paris Saint-Germain... Sembla que ha tornat la il·lusió una altra vegada per tornar a començar, encara que sigui a segona, no?
Jo diria que l'aficionat del Mallorca, l'aficionat en el futbol, després del descens, va estar mosquetjada, lògicament. Molta gent d'aquells moments deia, escolta, jo l'any que ve no vendré, demanava dimissions, Alfonso, Pablo Ortells, responsabilitats... Passa el temps, van passant els dies, passen més... Van passant, el Mallorca treu abonament de la pròxima temporada, no agraden els preus.
Exacte.
Principi parell que se fan pocs abonats, però amb el temps, poc a poc, la gent s'ho pensa. I el mallorquí, mallorquinista, me refresca, sí. El mallorquí, mallorquinista, d'aquest de tota sa vida, i fa un pensament i diu, l'hivern és molt llarg, la tardor és llarga, la primavera, i cada 15 dies estem acostumats a anar al futbol. Ara no estaré per 100 euros més o 100 euros al manco. Al final, jo estic a veure mosquetjat perquè crec que el Mallorca havia tingut, havia de tenir un detall en sa abonat, sobretot amb aquesta abonada de sa vida, no? que ha patit, sobretot aquests darrers anys. I no l'ha tingut, aquest detall, perquè el descompte ha estat pràcticament d'un 19, un 20%, un 15, 19, 20, 22, poc més. Molt poc, comparat també amb altres clubs. S'esperava qualque cosa més, qualque detall més, d'aquests carnets abonats haguessin estat molt més barats, o va tenir qualque detall al manco, jo que sé, una camiseta en s'abonament, va regalat qualque detall. No ho han tingut, no ho han fet. Però després s'abonat diu, mira, escolta, au, pagarem, i anirem al futbol. Sabem que cada 15 dies jugarà el Mallorca i quan mos vagi bé hi anirem i quan no mos vagi bé no hi anirem. Però saben que ja tenen això, tenen aquesta distracció per cada 15 dies i al final els números
És que, clar...
De 9.000 abonats, pràcticament.
Quasi 20.000 abonats tenien en compte el descens, que demanaven dimissions, els preus dels abonaments, els fitxatges, que, bueno, són de segona divisió, la samarreta, que tampoc va agradar. Eren tantes de coses que jo posava en dubte que...
Sí, però no només has de pensar en la gent de xarxes socials, eh?
Jo penso en l'afició en general. Jo m'ha ben igual.
Jo
vaig sentir l'ambient a Somos.
No només això. L'ambient, sí. Acabar el partit. Normal. Ho varen ser nosaltres, que sí, també.
I les opinions de les penyes, amb els preus i també amb els fitxatges que semblava que no havien convençut a la gent... El fet de la samarreta, jo no necessito mirar les xarxes, jo sé que l'aficionat del Mallorca no li agrada la samarreta d'aquesta temporada. S'acostumarà, com sempre, i en el final la gent la comprarà i la lluirà i ja està, i passarà a la història. Però, clar, tot això ara té un camí que és molt llarg, que és aquesta segona divisió, en 42 jornades, i tant de bo que també amb un play-off, perquè això sí que acabaria amb tots els dubtes, no? Però això ja s'ha de complir a poc a poc. No sé, realment no sé si l'afició del Mallorca està contenta en la elecció de Luis García com a tècnic. Me sembla que sí, sembla que sí. Tothom té un bon record d'ell de quan era futbolista i va vestir la camisa tot
el Mallorca. Això, Gavi, al final els resultats ho diran.
Però després els resultats són els que manen, evidentment. No sé si podem anar cap a Santa Maria del Camí, perquè... sembla que hi ha qualque novetat. Hi ha en Xisco? Ha quedat o s'ha anat? Ha quedat. Me diuen que ha quedat i que està allà pendent de la roda de premsa. Sembla que hi ha moviment en aquesta sala on se produirà aquesta presentació d'Arnau Tenas, Àlex Sala i Antoni Roca, tres futbolistes dels nous que han arribat a la disciplina del Mallorca. Recordem que l'altre va ser l'Ubumbo, el que ja coneixíem, i les altres presentacions ja es varen dur a terme amb Arnau Puigmal i Abu Soumahoro. Dit això, estem pendents de que comenci aquesta roda de premsa de presentació dels jugadors del Mallorca. Allà,
que recordant que Arnau va debutar contra l'Al-Ittihad.
Sí.
En el partit va ser titular i tot fa indicar que serà ell.
I va jugar tota la primera part.
Després la segona va ser Nil.
Ja la segona ja no va sortir. No?
Va jugar Nil, sí. Que van queixar, pobre, d'aquell gol...
I no va jugar res, és en Bergström.
Absurd. I en Bergström, que sembla que no se compta amb ell. No sé com acabarà el tema d'en Bergström. El que té clar és que en Arnau Tena serà el porter titular del Real Mallorca.
Sí, això estava resolt, això estava claríssim, que cercarien un porter titular.
I hem de recordar també el que va dir ahir Pablo Ortells, director de futbol de Mallorca. Hi haurà més fitxatges.
Sí, no, això estava clar. Jo m'imagino
un nou, se cerca un davanter centre, sí. I també no estaria malament un pivot. Un pivot com Omar Mascarell, sí. Una persona que també feia pas enrere, podia jugar de central.
Un pivot defensiu,
perquè hi ha formes de jugar. És veritat que en Luis García pot emprar el vol tenir la pilota i no vol mateix jugar amb en Mascarell i en Darder, o fer-ho amb en Darder i en Mordanes.
No,
o en Pablo Torre ajudant.
Cap dels tres que has dit és defensiu.
Per això mateix.
Ni Morranes, ni Darder, ni Pablo Torre.
S'està cercant per aquí. Però com el mercat no tanca fins a final d'agost,
sí.
Per tant, queda encara un mes per davant.
Encara no sabem què passarà amb en Mojica. Mojica s'ha d'incorporar dilluns.
En un futbolista transferible,
sí.
Per part del Real Mallorca,
però no se descarta
que pugui continuar.
Exacte.
Estem parlant d'una persona, d'un futbolista internacional, en Colòmbia.
És que jo crec que estem parlant de segona divisió. Si Mojica no pot jugar a segona divisió, no sé què de pensar. Amb la selecció colombiana és titular indiscutible, i la selecció de Colòmbia no és qualsevol. Bueno, no sé, això comença? Me diuen que sí. Anem a veure si tenim so amb aquesta sala de premsa i la presentació d'Arnau Tenas, Àlex Sala i Antoni Urroca.
De los tres últimos fichajes del Real Club Deportivo Mallorca y también de presentación sirve de la nueva equipación de entrenamiento y de la camiseta pre-match, que es la que tengo aquí en la mano. Antes de proceder, digamos, a vuestras preguntas y a la rueda de prensa de presentación, vamos a hacer una foto con ellos posando primero con las tres equipaciones de entrenamiento y también después...
I d'aprofitar amb aquesta foto per fer una pausa i tornem a la sala on se presenten els jugadors del Mallorca a Santa Maria del Camí.
TV3 Ràdio és Entreteniment.
Para ti y también para ti, en Eroski te damos el melón piel de sapo entero a 95 céntimos el kilo, el jamón de cerdo al corte a 5,45 euros kilo, la lubina de 400 a 600 gramos Eroski Natur a 11,50 euros kilo y los bastones de cacao bandeja de 5 unidades a 1,40 euros la bandeja. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
Viu un eclipsi segur. Informa't de les restriccions a la Serra de Tramuntana, platges i molts indrets de les quatre illes. Si el veus des de que teva allotjament, evita desplaçaments, no acampis sense autorització i no facis foc. A la mar, respecta l'aforament de l'embarcació i no fondegis sobre Posidònia ni els canals de navegació. Prepara ulleres homologades i vigila els més petits. Hi ha molt per protegir. Més informació a eclipsisegur.caib.es. Govern de les Illes Balears.
A l'informatiu migdia, feim una fotografia del moment informatiu dels punts on es produeix la notícia. De dilluns a divendres a les dues, ens fixam en el batec de l'actualitat per saber què passa a les Illes, a Espanya i al món. Informatiu migdia, amb l'equip més complet de la ràdio a Balears. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
Primera pregunta que feim sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot.
Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
Si a tu te dic vel,
si a tu te dic mare,
si a tu te dic pinta,
mur, portada,
si a tu te dic gra,
que te venes cap primer de tot.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
Josep, com
Hola.
Estàs?
Molt malament, fa Porque? Molta calor. És a dir,
fa, fes calor, posa'ns aire.
No, no, ara estic bé aquí.
Fa calor psicològic.
No ho sé jo.
Sí,
psicològic. Quan hi ha vacances?
Com quan hi ha vacances?
Nosaltres?
Ah, no ho sé, nosaltres no ho feim.
Xiu-xiu és tot l'estiu.
Sí.
Ah, que bé.
Servei públic.
Servei públic total.
Xiu-xiu, el programa que t'acompanya també a les nits d'estiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver. A IB3 Ràdio, Esports 3.
1:21, feta la pausa publicitària i feta, m'imagino, la foto dels jugadors que se presenten, ja està en marxa la roda de premsa.
Días increíbles en el Paris Saint-Germain, en Barcelona, Villarreal, y nunca has tenido ese protagonismo que quizás has esperado. No sé si sientes que este es tu año para reivindicarte, para mostrar todo el nivel que, pues, que sí diste, por ejemplo, en los Juegos Olímpicos, y si crees en definitiva que es el año eso para...
Y le están demandando para Arnau Tenas, todo lo que se ha dicho porter, de ti no porter del Mallorca.
Como una promesa en España de los mejores porteros jóvenes, ¿no?
Bueno, principalmente yo creo que no me tengo que reivindicar de nada. Al final yo sé de lo que soy capaz, me transmitieron el proyecto y en ningún momento tuve dudas, no tengo que demostrar nada a nadie y sí, puede que sea el mejor sitio pues para poder crecer como jugador porque es un club espectacular y poco más, al final he venido a crecer y a seguir jugando.
Una pregunta per tu també, Arnau, Joan Sastre, IB3 Televisió. Te volia demanar com estàs, com t'has rebut aquí, com t'has rebut la plantilla, com ha vist el míster i què tal aquesta setmana estàs?
Pues la veritat que sorprenentment, pues superbé. La veritat que estic molt còmode amb els meus companys, amb el meu staff, sí que tenia diverses amistats, de fet ells dos ja els coneixia d'abans també. Porto aquí menys una setmana i com he repetit aquests dies, pues sembla que porti mesos. La veritat que estic supercontent, els companys m'ho han ficat molt més fàcil i res, l'estaf pues, superbé també, amb ganes de fer coses maques aquest any.
Sí, Arnau, Pedro Morlà de la Cadena Ser. Quería hacer una reflexión contigo y saber qué opinas, porque al final de los últimos 5 años, mirando segunda división, los equipos que ascienden, encajan una media de 34 goles. No sé cómo lo ves eso, si has pensado en esas cifras y qué te dice eso.
Pues mira, me acabo de enterar de que son esas cifras. La verdad, nunca me pongo ningún objetivo de estadísticas. Sí que es verdad que el único objetivo que tengo es como los menos me metan mejor. Y si puede ser, pues portería cero cada fin de semana, pues mejor. Sí que es verdad que yo voy a dar el máximo pues para que esos números pues disminuyan. Al final, la defensa es un aspecto muy importante en el terreno de juego y gracias a mis compañeros, al equipo, porque esto no solo trabajo mío, sino de equipo, pues intentaremos encajar los menos goles posibles.
Hola, Arnau. Aquí, Luis Ángel Tires para la cadena COPE. Preguntarte cuándo sale la posibilidad de llegar y qué es lo que te motiva o qué es lo que te decide a aceptar la propuesta del Mallorca.
Pues llegó y pues no tuve ninguna duda. Me contaron el proyecto que había, las ganas que tenían de subir al equipo y estar donde se merece. Y poco más. Yo en ningún momento dudé, tenía muchas ganas de venir, si es verdad. He repetido estos días que da igual en el equipo que esté, si está en segunda, está en primera. Yo sé que el Mallorca tiene que estar en primera, que se lo merece. Tenemos un equipazo increíble y por eso vine a ayudar, a dar lo máximo de mí, pues para que esté donde se merece.
Bon dia, Antonio. Xisco Ribas, Divetre Ràdio, en directe per Esports 3. Bé, vens de l'Espanyol, no?, de cedir, ha jugat a primera divisió, més de 30 partits, també ha jugat un parell de partits a segona divisió. Te volia demanar quins objectius et marques ara al Mallorca amb aquesta nova temporada a la segona divisió i com afrontes, no?, aquest nou repte, una categoria inferior, i això, quins objectius tens?
Bueno, primer a nivell individual, bueno, no, perdona, a nivell col·lectiu, el venir aquí a Mallorca, l'objectiu és clar, tornar on el Mallorca hauria d'estar. I a nivell individual sí que marco doncs, ser un any on pugui gaudir de molts minuts, on pugui intentar ajudar l'equip amb els màxims números possibles i crec que bueno, és un lloc ideal per fer-ho.
Bon dia, Jordi Tomàs, de Radio Televisió Espanyola. És una pregunta per als tres, a veure si la podeu contestar també tu, Àlex. M'agradaria que em diguéssiu què es necessita, quines són les claus per pujar l'equip a primera divisió, tenint en compte que els dos darrers anys, per exemple, cap dels tres equips que havia baixat de categoria va aconseguir pujar a primera. Gràcies.
Començo jo? Bueno, jo crec que primer acceptar la situació en la que estem, que, bueno, que és segona divisió, i que l'objectiu és pujar, òbviament, però que serà un objectiu molt complicat perquè al final, com hem pogut veure aquests últims anys, la segona divisió és una categoria supercomplicada. Llavors, un cop acceptat, sobretot que tot l'equip vagi a una, remar a una i segur que pues, els objectius sortiran.
Bueno, yo al final creo que hay que enfocarlo partido a partido. La segunda división es una competición muy larga y creo que hace falta de todos los jugadores de la plantilla, entonces estar centrados en el partido que venga cada fin de semana y así estaremos más cerca de conseguirlo.
Jo sempre he pensat que estiguis a l'equip que estiguis, al final els objectius s'aconsegueixen amb la base de l'equip. L'equip ha de tenir només un objectiu al cap, que és pujar la categoria, però hem de ser un equip. Hem de ser un equip dins, hem de ser un equip fora i hem de crear pues, aquest vestuari que, per lo que veig, de moment és increïble i seguir tota la temporada així. I, bueno, al final jo crec que la base pues, sempre hi serà pues, la cohesió d'equip i estar tots sempre junts en els bons i en els mals moments.
Hola, Antonio. Luis Ángel Trias de la cadena COPE. Preguntarte, lo dijiste un poquito cuando llegaste, pero la importancia que ha tenido Luis García en que tú estés aquí, lo que te dijo, que quería que estuvieras aquí, no sé cuánto valor le das a precisamente que quiera que estés aquí.
Pues, sinceramente, añadido también a que es Mallorca y el proyecto que hay, es un pues el valor es enorme. Al final, lo conozco, lo tuve en Español y sé cómo quiere trabajar y pues creo que era un escenario pues ideal y que podíamos hacer cosas bonitas, entonces no lo pensé ni un segundo en poder venir aquí.
Sí, pregunta para Àlex Serifoiana de Diario de Mallorca. Quería preguntarte si tú te ves jugando en la posición de 5, ya que bueno, ayer te vimos más como interior, pero sí que es verdad que en el equipo quizás está un poco cojo en esa posición, ahora está jugando Sergi, pero por si tú te ves desenvolupando ese rol.
Al final creo que donde me vea el míster yo intentaré dar lo mejor de mí. Sí que es verdad que vengo jugando un poquito más adelantado, pero sí me veo. Al final creo que que es lo que te digo, donde te vea el entrenador que puedes ayudar al equipo, allí lo intentaré hacer lo mejor posible y ya está.
Sí, pregunta también para Alex. Me gustaría saber un poco la etapa en el Lecce que te ha aportado, si es tan diferente el fútbol italiano al español, si hay cosas que uno va aprendiendo y que se puede poner en práctica esta temporada de esa experiencia, un poco qué sacas de positivo de esa etapa en el Lecce.
Bueno, al final creo que saco cosas positivas porque, bueno, deportivamente no ha sido el mejor año, pero creo que me sirvió mucho, que he aprendido muchas cosas que quizá antes no le daba tanta importancia y creo que me ha servido y que ha sido un buen aprendizaje para mí.
Arnau, pregunto per tu. T'han vist aquesta setmana molt aferrat amb en Jan. Jo no, ja sé que vas dir que esperes que quedi, que és col·lega i tot, però clar, tant d'estona compartit junts, no sé si pot dir alguna cosa més, si has pogut parlar amb ell personalment o què.
Aviam, és que repetiré la mateixa resposta que porto fent aquests dies. Per mi en Jan, o sigui, a part de ser el jugador que és, pues, és molt amic meu. De fet, passo el dia amb ell i estem tot el dia junts. Jo li he dit ja que es quedi, que serà un any bo per ell, bo pel club i al final bo per tothom. Després pues, hi ha coses que un no pot controlar. La meva part jo crec que ja l'he fet i massa que l'estic fent ja. Així que bueno, això ja no és decisió meva, ojalà es quedi.
Alguna pregunta més?
Bueno, Alex, volviendo al centro del campo, bueno, yo creo que contamos con un centro del campo de primera división prácticamente, de lujo, con Sergi, con Morlanes, con Pablo Torre. Más allá de la posición, no sé si también es que tenemos muchos extremos, con Virgil y con Antonio. ¿No crees que tú te sentirías más cómodo jugando con cuatro centrocampistas, quizás descolgándote un poco? Porque recogiendo lo que dice el compañero, yo creo que sí que parece bastante fijo que Sergi en esa posición de cinco ha demostrado que está muy cómodo y él mismo lo ha dicho, que es su mejor posición. ¿Te gustaría, no digo prescindir de los extremos, pero si tú te sentirías más cómodo jugando con cuatro centrocampistas para llegar más al área?
Me sentiría más cómodo al final, pues en el campo, cuatro, tres, por los que el míster considere. Al final creo que la competencia es buena, eso hará que todos demos nuestro mejor nivel y a partir de ahí, pues lo que dije el otro día, estar disponible todos para el míster, para que él decida quién tiene que jugar.
Sí, bon dia. Jordi Tomàs, novament de Radio Televisió Espanyola. La pregunta novament para los tres. Només queden dos amistosos. Arnau, en el teu cas, el Ciutat de Palma serà contra un ex-equip, el PSG. Volia que reflexionessis respecte de com està l'equip perquè queden 15 dies perquè comenci la segona divisió. En quin punt vos trobeu, creus que arribareu en aquest primer partit contra el Valladolid? Gràcies.
Bueno, primer ha estat pura casualitat de que pugui jugar contra un dels meus ex-equips. Jo encantat de rebre'ls, al final vaig passar dos anys a París increïbles, els conec a tots, tinc una bona relació amb tothom i esperem pues, que Son Moix estigui ple i que aculli un partit de gran nivell. I després, en quant a l'equip, sobretot els veig preparats mentalment, que per mi és l'aspecte més important que existeix en el futbol, i després en quant a partits, en quant a físic, en quant a tàctic, pues, ha vingut un entrenador nou, els jugadors necessiten acostumbrar-se, però segons el que he vist jo aquesta setmana que he estat a Marbella, l'equip sap el que ha de fer, l'equip té clar les idees de l'entrenador, i sí, estem preparats per jugar contra el Valladolid.
Doncs una mica com diu l'Arnau, jo crec que existeix una millora contínua a nivell de l'equip, es pot reflexar en els dos partits amistosos, però també com ens ha dit el míster, moltes coses per millorar encara, per perfeccionar, i que esperem que siguin així durant tot l'any, perquè voldrà dir que podem encara donar una mica més i fer que les coses vagin bé.
Y yo, bueno, creo que nos vendrá bien, vienen bien estos dos últimos partidos para ya de cara a lo que es la Liga, pues llegar de la mejor manera posible, preparados y con las ideas que quiere el míster.
Pregunta per Arnau. Se va poder veure ahir com vas animar el Nil després de l'error que va tenir. Tu mateix has comentat ja en qualque entrevista l'error que és que vas tenir a Somos i després com ho vas arreglar. Què li vas transmetre ahir en Nil, un porter que és molt jove, que és, ara està en el primer equip, i com estava ell?
Bueno, en Nil, primer de tot, és una gran persona, m'ho passo molt bé entrenant amb ell, és un fenomen. I jo res, li vaig dir que disfruti de la professió de ser futbolista, que estigués tranquil, que no fes res de l'altre món. Al final estàs debutant amb el primer equip del Mallorca, li vaig dir que jugués com portava entrenant i li vaig desitjar pues, la millor sort del món. I sí, pues, hi ha un error, i sí, i què passa? Pues, no passa res. Pues, serà que no n'he fet jo a la meva vida d'errors. L'important de l'error pues, és que un no s'ha d'enfonsar i seguir endavant. Jo sempre ho he dit, l'error existeix, l'error està per superar-lo i ell estava bé. Al final són coses que han de passar i que nosaltres hem d'acceptar.
La roda de premsa en directe d'Arnau Tenas, Àlex Sala i Antonio Roca, presentats com a jugadors del Mallorca. Ja els hem vist jugar, però quedava pendenta la presentació oficial on estava el nostre company Xisco Ribas. Tancam aquesta roda de premsa mallorquinista per partir cap a Eivissa, perquè també hi ha actualitat a la UD i també hi ha actualitat a la penya esportiva. M'assembla que ja ens escolta el nostre company Víctor Sancho. Víctor, bon dia.
Què tal? Bon dia, Gavi.
Fitxatge a l'UD Eivissa.
Exacte, fitxatges. Bé, ahir ja van conèixer el Dugo Sanno, lateral esquerre, 20 anys, ja deien que no hi havia laterals esquerres a la plantilla, i a darrera hora de la tarda ja es va anunciar l'arribada d'Eric Curbelo. Tenia dos centrals l'Eivissa en plantilla, Manu Pedre i Ismael Fadel, ara ja té Eric Curbelo, que segurament és el jugador més mediàtic que ha arribat a aquest mercat d'estiu a l'Eivissa, home amb experiència, tots sabem, a primera divisió amb les Palmes, arriba de l'Esporting, on ha jugat 20 partits aquesta temporada, ha rescindit contracte, acaba finalitzat la seva relació amb l'equip asturià, i arriba a l'Eivissa, té ja 32 anys com Dame, experiència, bon jugador en peu, un central que té bona sortida, que té energia. Veurem en quina situació arriba el club. Segurament avui no s'ha entrenat, ho farà ja demà. Està previst que l'Eivissa jugui un partidet entre la plantilla, encara no és un amistós, això arribarà la setmana que ve a la Nucía, però bé, Eric Curbelo, un central, i ara estan buscant un davanter, Gavi, marxen les màquines a la direcció esportiva de l'Eivissa en busca d'un davanter, sonen els noms de Nico Volski, que ja va estar aquí, que ve del Còrdoba, i de Manu Justo, que el coneix Raúl Jona de la seva experiència a la Cultural Leonesa. Veurem si finalment poden arribar aquests dos homes. L'Eivissa ha fet dos importants ofertes econòmiques a dos jugadors que estan lliures ara mateix.
Molt bé, això per un costat. Per l'altre, sí. Ha començat la feina també la penya esportiva en el seu retorn a la segona federació, no?
Així és. Van començar ahir les primers treballs, també amb pocs homes, com li va passar a l'Eivissa, amb 14 jugadors de camp, 3 porters. Ara mateix l'equip de Ramiro González, que és l'únic representant pitius a la segona federació, una vegada que la Societat Esportiva Eivissa va baixar de categoria la temporada passada. I a veure aquesta penya, sabent que el pressupost serà molt ajustat, serà complicat, encara queden jugadors per arribar. Veurem què passa amb la penya esportiva, que bé, quan els darrers anys ha estat un dels equips que clarament a aquesta categoria, inclús la segona B, ha donat més colorit, sense tenir un gran pressupost, ha competit bé, menys l'any del descens a tercera federació, ha recuperat ràpidament la categoria a segona federació, i a veure què pot fer l'equip de Ramiro González.
No? Idò, mos menja el temps, però és moment de demanar-li al seu entrenador. Ramiro González, bon dia.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Jo començo pel principi, i Víctor continuarà després. Quina penya vols i quina penya tens?
Bueno, a sabiendas de que sin que sirva de excusa, pues sabemos las dificultades en Baleares, ¿no? El tema de la vivienda, el tema de... Entonces, bueno, tenemos una plantilla hoy justa. Ahora mismo somos 14, 15 jugadores y estamos a la espera, pues eso. Pues al final somos los últimos en elegir, ¿no? Porque el jugador que llamas, pues sus condiciones a nivel de la península son muy diferentes a Baleares, ¿no? Sobre todo a nivel de que tengan pareja, de que... Pues todo eso condiciona mucho, ¿no? Porque al final aquí tienen que... Se acorta eso de a la hora de negociar con un jugador si tiene su pareja, si tiene un hijo, si tiene... Pues sabemos que aquí eso para nosotros es inviable, ¿no? O sea, perjudica bastante el tema de Baleares en la vivienda.
Víctor.
Pero bueno,
Ui, perdona.
Nada.
Víctor.
No, que això és una cosa que moltes vegades no es comenta i passa amb aquests equips, no? Supos que a Mallorca també passa amb sí. alguns equips. I, clar, el hàndicap no és ja trobar jugadors que siguin competitius, sinó, Ramiro, encontrar jugadors que tengan estos condicionantes, que sean buenos y encima que tengan todos estos condicionantes, y no muy caros.
Pues ese es el tema, ¿no? Al final ya sabemos lo que es... Bueno, seremos unos presupuestos más bajos de la categoría y a eso... se le suma el condicionante de que no puede venir cualquier jugador, ¿no? Entonces, pues bueno, estamos ahí esperando a lo que queda, como digo yo, ¿no? Al final el jugador que quiera venir, que lo vea como una oportunidad, porque al final pues un jugador contrastado que haya hecho un año bueno el año pasado en segunda red, pues evidentemente no acaba viniendo a Ibiza, ¿no? Pero bueno, tampoco es nuevo, otros entrenadores han trabajado con ese condicionante y como no podemos mirar para otro lado y es el que hay, es con el que tenemos que convivir.
Pero ¿hasta qué punto desgasta este condicionante? Porque sabemos que en la Peña y en algún otro equipo también en Segunda Federación de los nuestros, el entrenador tiene que hacer de director deportivo. O sea, quiero decir, llamadas y llamadas y llamadas, mirar partidos, mirar vídeos, pedir informaciones, asesoramiento, y luego hay que preparar una pretemporada. Hay que estar en el campo, hay que estar con los jugadores, ver cómo llega cada uno, recibirlos. Quiero decir, se acumula mucho el trabajo, ¿no?
Bueno, te veo que estás bien metido en el fútbol. Ha sido, como digo yo, disfruté la noche que ascendimos y el día siguiente, poco, a partir de ahí, pues viendo pues eso, esos condicionantes que nos están llevando de locos, ¿no? O sea, al final estamos tres personas, entre Ángel, Roberto y yo, y es todo el día, perfiles, cuando llaman, no, y llevarte un no cada día llamada, pues posiblemente nueve sean un no. Tengo pareja, que vivienda dais, que... Entonces sí que es un poco desgastante, ¿no? Hemos parado un poco ahí en... Pues eso, pues que se queden esos jugadores... Pues mirar en AFE, mirar en jugadores que se van quedando colgados... Y sobre eso empezar a mirarlos, porque al final... Los miramos antes de tiempo y luego cuando realizas la llamada... Te das cuenta que no es viable. Entonces, bueno, intentaremos montar el equipo más competitivo posible... Trabajar con mucha ilusión y sobre todo, pues... Jugadores que lo vean como una oportunidad, ¿no? Y con lo que haya, pues trabajar.
Pero está costando un poco más que otras... Es cierto que es tu segunda temporada, entre comillas, porque disputaste, digamos, dirigiste 6 partidos más el play-off la temporada pasada. ¿Está siendo... la gente que está en el club te está diciendo que está siendo más complicado también que otros años, por alguna razón en especial, incluso más complicado?
Bueno, Ángel me transmite, pues eso, tranquilo, Ramiro, tranquilo, pero es verdad que... O sea, es complicado. Lo que yo estoy percibiendo es bastante, bastante complicado.
Tú lo vives mucho, ya te vimos en el playoff, hablamos contigo varias veces en las previas de los partidos, es una persona que vive el fútbol, que estás tienes tu trabajo, ¿no? También, pero estás todo el día metido allí, concentrado. ¿Cómo lo llevas esto?
Bueno, cuando acabe el año, pues veré las canas que me han salido, el pelo que me queda y complicado, no sé, es como digo yo, que no suene mal, no es una droga mala, es a lo que estás enganchado que sufres, porque se sufre. Se sufre mucho, pero también se disfruta, ¿no? O sea, al final también no tenemos que olvidar que nos sentimos privilegiados, porque para mí es un privilegio poder entrar en segunda red y dedicarte a esto, ¿no? Pero bueno, hay que saber en las condiciones que estamos, sabemos la vivienda cómo está en Baleares, sabemos que el presupuesto es el que hay, y con eso pues tenemos que transformarlo en ilusión, el por qué no, porque al final es lo que le he dicho a los chicos, lo tenéis que mirar como una oportunidad. No que nos cueste montar un equipo, que vengan jugadores que a lo mejor no se han contrastado. Entonces es el momento que para vosotros tenga una oportunidad, como fue en su día para Pipo, para Copete, para gente que pasó y luego ha llegado al fútbol profesional, ¿no? Entonces le tenemos que dar la vuelta y mirarlo con esa ilusión, que es como una oportunidad para todos, incluido para mí, ¿no? Al final, poder hacer un año bueno en la Peña Deportivo pues tiene mucha repercusión. Entonces hay que enfocarlo en la ilusión, cambiarla por la condición, como digo yo.
Ramiro, saldrá bien, ya verás, al final siempre sale.
Sí,
al final
no hay duda.
Sale, ¿eh? Gracias, mister, por estar con nosotros.
Gracias por llamar. Un abrazo.
Víctor, quin problema afegit que li ha sorgit sí. en el futbol a Eivissanca?
Sí, no, a veure, això ja fa anys no, que està aquest problema, però jo tinc la sensació, per les paraules de Ramiro, que inclús s'ha agreujat, no?, un poc més, perquè sempre costava, no?, però pareix que és una mica més complicat encara.
Veurem què passa. Gràcies, Víctor.
Molt bé, una ferrada.
Tancam la comunicació amb Eivissa i canviem de tema. Estem pendents d'una altra comunicació en directe. Anem, mentrestant, a parlar del Palma Futsal, que avui ha presentat dos jugadors, Rodrigo Monteiro i Julio Zanotto. José Tirado, el president, parla dels dos jugadors en aquests termes.
Los proyectos intentamos siempre pues trabajar a medio y largo plazo con gente joven que nosotros entendemos que la materia prima es buena y donde ahí el grupo de trabajo encabezado por Vadillo es donde tiene la capacidad de sacar esa magia, y es un jugador donde nosotros hemos hecho una apuesta importante y creemos que es un jugador que debe ser y tiene que ser en el futuro un jugador importante de nuestro club, ¿no? Y agradecerle, como digo, la apuesta tan importante que él ha hecho, porque ha tenido ofertas, sobre todo de Portugal, muy importantes, porque al final, ya no a nivel mundial, sino en su país, pues imaginaros lo que representaba Rodrigo Monteiro, y ha decidido venir a Palma porque él lo explicará luego, pues para nosotros es todo un honor, ¿no? Que ya decida entre equipos muy importantes, pues que a lo mejor lo mejor para seguir desarrollando su carrera y poder sacar el máximo rendimiento y crecer, pues que el Illes Balear Palma Futsal sea su casa en estos próximos años, ¿no? Es un jugador donde yo conozco, pues seguramente hará más de 10 años o 12 años, donde ya en Brasil tuvo una etapa gloriosa y maravillosa. Un jugador donde está acostumbrado a jugar ya en equipos que ganan y pelean por títulos con una exigencia máxima, pues tanto Vadillo como yo pusimos los ojos y entendíamos que Julio Zanotto, por su profesionalidad, por su personalidad, por su mentalidad y sobre todo por su bagaje de estar ya acostumbrado a competir por todo en todos los sitios donde ha estado, ¿no? Y muy agradecido y muy contento y muy feliz de que él haya apostado por un club como el Palma Futsal, que él sabe que es un club que está hecho para pelear por todo y para competir, y estoy seguro que vamos a poder disfrutar mucho de Julio.
José Tirado presentant les dues cares noves, dues de les cares noves del Palma aquesta temporada. Sentim molt ràpidament en Rodrigo Monteiro parlant de la referència de casos com a Kleber, Ernesto o Fabinho, que varen arribar molt joves i que varen arribar a dalt de tot.
Soy muy joven y por eso que he escogido Palma, porque lo vio lo camino de los otros y dónde están ahora y lo que conquistaron. Y ha sido una de mis decisiones ver las otras personas que Palma formó y que están ahora en, lo puedo decir que son los mejores, y yo lo creo también ser uno de los mejores. Entonces creo que venir a Palma me va a ayudar a la crecer en cuanto persona principalmente y después en cuanto jugador.
Rodrigo Monteiro, jugador portuguès sub-19, millor elegit, millor jugador sub-19 del món després de guanyar l'europeu en la seva selecció. L'altre jugador és més veterà, es diu Julio Zanotto, va jugar fa 2 anys la final de la Champions contra el Palma, era company abans de Denis i Alisson i va perdre la final contra el Palma. Ara parla, arribant aquí a Palma, del nou objectiu, guanyar títols i tornar a Europa.
Estoy muy contento, ilusionado y ansioso para vestir la camiseta, para ganar, para pelear por títulos. Creo que eso sea nuestro principal reto, ¿no? Ganar títulos, pelear por eso y volver a jugar UEFA nuevamente.
Els dos jugadors presentats avui matí, Rodrigo Monteiro i Julio Zanotto. Un Palma Futsal que ja té horaris per la Supercopa d'Espanya. Atenció, dies 5 i 6 de setembre, al Palau Blaugrana de Barcelona. La primera semifinal la jugarà el Palma contra el Pozo Murcia a 1:30 del migdia. La segona semifinal la jugaran Barça i Jaén a partir de 4:15. La final, tant de bo sigui el Palma, seria diumenge a 4:15. I també amistosos de pretemporada. L'equip d'Antoni Vadillo jugarà el dia 14 d'agost al torneig Ciutat de Manacor, al pavelló Miquel Àngel Nadal, contra l'Sporting de Portugal. Ni més ni menys que la reedició de la darrera Champions que varen guanyar els portuguesos. 4 dies després, de 8 d'agost, la selecció d'Indonèsia jugarà contra el Palma al torneig Terres d'Osma al pavelló de Chantada, Galícia. Dia 21 se jugarà el trofeu Portus Apostoli, habitual cada temporada, cada pretemporada. El Palma jugarà contra Oparulo i la selecció d'Indonèsia contra Noia. Després s'enfrontaran el dia 22 d'agost a la final i el tercer tercer i quart lloc. Dia 29, Sporting de Portugal-Palma, el torneig internacional Masters Futsal de Portimao i Benfica-Palma el dia següent, és a dir, el triangular de cada any entre el Palma, l'Sporting i el Benfica, durant tot el mes d'agost, la segona quinzena del mes d'agost. Deixem el futbol sala per parlar també de vela, perquè estem a no res de començar una nova edició, la 44a de la Copa del Rei de Vela a la Bahia de Palma. Ens escolta el president del Reial Club Nàutic de Palma, Rafael Gil, bon dia.
Què tal, bon dia.
Com anem?
Pues perfecte, aquí hi ha pràcticament capilla i a començar a ser Copa del Rei.
44a edició. És l'edició de la incertesa i ara ja està tot bé?
Bueno, no, és la edició de la certesa. La certesa de que continuarem 20 anys més i, per tant, comença una nova època, una nova era, i esperant que sigui, bueno, molt exitosa com ha estat fins ara.
Estava en perill o estava tot controlat?
Bueno, controlat no està mai les coses quan estàs en jutjat. Sí que, per la meva experiència, ja sabeu que jo sóc abogat i sé que un pleit per un 1% se pot perdre, amb la qual sempre hi ha aquesta intranquil·litat. Ara tenien confiança perquè tenien raó, l'havien presentat bé i no, només mos feia falta que me la donassin, que sí ha estat.
Uh-huh. Per això li anava a demanar en què afectava a la Copa del Rei tot el tema de la concessió. Evidentment, era un problema greu.
Bueno, mos ha donat molta estabilitat. A més, hem signat un acord amb Mafre per tres anys més, amb la qual la Copa del Rei Mafre pues, té una continuïtat en el futur, té una estabilitat. És un event molt especial per nosaltres i, a més, que té una transcendència internacional brutal, però la veritat és que nosaltres sempre hem estat fent feina i hem treballat a la Copa com si això continués molt d'any més. Bueno, ara, de moment, ja els tenim assegurats que sempre és molt més fàcil fer feina sapient que el futur està despejat. No?
Li vaig a fer la pregunta dolenta. Ser president del Reial Club Nàutic de Palma és un gust o és un marrón?
És un plaer, realment és un honor. Jo m'he donat compte que ser president del Nàutic de Palma realment és una responsabilitat que s'ha de fer, és una feina que s'ha de fer en responsabilitat, però també és un honor i, a més, un goig perquè fas coses realment importants d'una transcendència no només per als clonàtics, sinó també per Palma, per la ciutat. Tenim una quantitat de regates i d'events de gran transcendència internacional i això mos posa en el món. És veritat que nosaltres, a més, som un clonàutic com toca, o sigui, un club nàutic on se fomenta els esports, on se fomenta l'activitat social, on se fomenten els valors i els principis dels nostres deportistes i, bueno, ara acaba de guanyar el campionat d'Europa d'Optimist, un Lluc Bestat, que és una deportista del nostre club, amb la qual la veritat és que els últims anys hem tingut una explosió de regatistes i deportistes que han arribat al top a nivell internacional i internacional. I això són feina de molt d'anys de fer feina. És un de projectes que no se fan d'un any per l'altre, no és una cosa aïllada, és un tema de foment del esport, de realment foment del esport, que és el que normalment fem i que tenim, a més, moments de gran impacte, com és la Copa del Rei Mafre, que això ens posa, a més, una referència internacional, i no només al club, com he dit, sinó també a Palma.
Uh-huh. Clar, jo li demanava lo del gust o el marrón, perquè jo tinc la impressió de que la presidència del Nàutic és més un càrrec més social que esportiu, o no?
Bueno, no, jo crec que aquí tenim una part que sí que, òbviament, una part de gestió. Jo sempre dic que jo sóc un gestor i, bueno, bàsicament intent que això funcioni, que funcioni tot, que donar gust a tots els interessos, no només els dels esportistes, sinó també dels socis A més, pues està bé en l'administració, en l'autoritat portuària, en l'administració, en l'ajuntament, o sigui que nosaltres estem en una funció múltiple i el president, òbviament, ha de fer totes aquestes tasques perquè són incloses en la seva responsabilitat. Uh-huh. I, bueno, la veritat, com he dit, jo crec que és una funció important, però el més important és que el club compta amb una estructura molt sòlida, molt eficient i grandíssims professionals que fan que almenys la meva feina sigui el més fàcil possible. La meva feina i la de la meva junta, que en altres, a fin de comptes, són 15.
Tot un equip. Té qualque favorit a la regata o no?
Bueno, no tinc cap favorit. Per interès, hombre, m'agradaria que guanyés Hispània. Crec que seria un colofón important, ja de veres que si, a més d'aconseguir la concessió, pues, l'Espanya aconseguís la Copa del Rei, pues, estaria molt content.
És el nou vaixell del rei, no?
Bueno, molt vaixell de la comissió de regates, on patronella és rei, òbviament, i crec que, bueno, és un barco que ja és competitiu, no és com l'Aifos, que ja... La veritat és que ja no podia aguantar més. És un barco que pot servir per altres coses. Competirà també l'Aifos. Eh?
Sí, sí.
Però, bueno, que vull dir que, en principi, no, a nivell de tècnic, pues no és un barco tan competitiu com bueno, no tenia ja competitivitat i ara sí que tenen un barco. El que passa és que venen equips molt potents, el Blue, equip molt potents. No serà fàcil, en absolut.
Sortirà la mà?
Sí, bueno, sí, sortiré, sí. Sí. Tot el que pugui, sí, sortiré, perquè sempre tinc compromisos i tinc, bueno, acompanyar, donar qualsevol explicació dins dels meus coneixements, però bueno, sí, durant aquests dies, pues, no només és un temps, bàsicament la funció és una funció molt, molt social, no? Molt de relació, molt de presència, molt d'acompanyament i d'assistència, pues, invitats i la gent que mos visita i estirà aquest dia per aquí per la Copa del Rei.
Idò, Rafael Gil, president del Reial Club Nàutic de Palma, ha estat un gust xerrar una estoneta amb vostè de tota aquesta actualitat de la Copa del Rei, en l'aspecte social, en l'aspecte esportiu. Mos veiem la setmana que ve, allà en el Nàutic, d'acord?
Clar que sí, allà vos esperam i estem a la vostra disposició.
Que surti tot molt bé. Gràcies.
Moltíssimes gràcies.
Adéu,
bon dia.
Adéu. Tancam comunicació amb el president del Nàutic, Rafael Gil, a les portes d'aquesta nova edició de la Copa del Rei de Bala, que començarà dia 1, 44a edició. I en aquest programa que ha anat votant del futbol, al futbol sala, a la bala, tornem al futbol, que no m'he oblidat que avui el Poblense ha presentat fins a 6 futbolistes, Elías, Aarón, Mar Ramón, Balcedo, Raúl Prada i Alejo. El president Molondro parla d'objectiu i és optimista.
Ha canviat molt, hi ha 12 jugadors o 14 nous, però això ara és una feina d'en Julián de conjuntar aquells jugadors que sí que tenen molta qualitat, molta joventut i amb una mescla de la veterania que també tenim afrontarem aquesta lliga, una lliga molt difícil, ens han canviat de grup, no sabem el nivell que té, l'any passat sí que ja sabíem el nivell que anàvem i a partir d'aquí, partit a partit, anar a guanyar. Jo penso que hem fitxat el millor que hi ha aquí per Mallorca. També veiem que Real Madrid està en altre, ens ha cedit un porter, estem molt contents, i amb tota l'altra gent que ja teníem presentada, juntament amb el cos tècnic que hem fitxat, estem molt contents, i a partir d'aquí començar a fer feina i esperem que els resultats de la feina surtin i tenim un objectiu, quedar el més alt possible.
Sentim qualque dels futbolistes presentats, per exemple, Marc Ramon.
Troc que hem començat molt bé per afrontar aquest primer partit de pretemporada i bé, la plantilla molt content. Sé que és una categoria més, és més exigent, però bueno, jo crec que podrem dur el ritme, ho deixarem tot en el camp i procurarem de donar el màxim.
Sentim també a Aarón Gómez.
Sí, al final me veo muy bien. Elías, ya he visto, ya he entrenado con él varios días, he visto que tiene experiencia en la categoría al final y siento que puedo aprender muchas cosas de él. Con Joan también me parece un buen preparador de porteros, que siento que me puede aportar cosas buenas, porque siempre hay que mejorar día a día. Me he sentido muy acogido por la plantilla, por el cuerpo técnico y por toda la gente de aquí. Al final, al venir de Madrid, pues es un poco complicado porque dejas a tu familia atrás, pero para luchar por tus sueños, pues tienes que al final pues abandonar a tu familia, aunque la tengas siempre en mente. Y nada, vamos a por todas este año.
I sentim també les paraules d'un altre porter, Elías Ramírez.
Ara estan fent una cosa molt bé, que és intentar-ho professionalitzar. Se nota la qualitat dels entrenos, el plantejament de l'equip, com ha estat el muntat. És un orgull pertany en això, perquè és algo que també s'enyora molt quan no ho tens. Sabem que serà sacrificat per l'esforç, per la marca que ja han deixat a la categoria. El que van aconseguir l'any passat és una cosa molt complicada i esperam poder estar a l'altura.
Un dia marcat per les presentacions. El Mallorca ho ha fet amb Arnau Tenas, Àlex Sala i Antoni Roca. El Poblense ho ha fet amb Elías Aarón, Marc Ramon, Balcedo, Raúl Prada i Alejo. I el Palma Futsal ha presentat Rodrigo Monteiro i Julio Zanotto. Recordem que el Palma ja té horaris de la Supercopa d'Espanya dies 5 i 6 de setembre. Dissabte, dia 5, la primera semifinal la jugarà el Palma contra el Pozo Múrcia. A partir de la 1:30 del migdia, la segona semifinal Barça-Jaén serà a partir de les 4:15. La final, tant de bo sigui el Palma, seria el diumenge, dia 6, també a les 4:15. Tancam una setmana més d'Esports 3. Gràcies a la producció i realització dia rere dia de Toni Fuster, Joan Gabriel Bausà, Xisco Ribas, Juan Jiménez, Toni Tenerife, Romina West. Que tingueu un bon cap de setmana. Adéu a tots.
Són les dues.
IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb Sara Casas.